tant de dia com de nit. De fet, les Balears continuen sota una intensa onada de calor amb avisos grots a totes les illes i avisos taronges a bona part de Mallorca, on les temperatures poden arribar avui als 41 graus. Les autoritats demanen extremar les precaucions, sobretot amb infants i persones grans, també persones vulnerables, i recomanen evitar les hores centrals del dia, hidratar-se bé, molt sovint, i cercar també zones d'ombra. La calor també es nota durant els vespres, amb nits tropicals i fins i tot tòrrides que dificulten el descans i han disparat també la demanda de ventiladors i aires condicionats. A més, les altes temperatures ja tenen conseqüències econòmiques. A les granges de porcs han augmentat la mortalitat dels animals i els productors d'hortalissa denuncien pèrdues de fins al 20% de la collita de la tomàtica, mentre que arbres com la figuera, ametllers o garrovers mostren signes d'estrès per la calor, per aquesta calor extrema. Serà un dels temes que abordarem avui a la nostra tertúlia d'actualitat, una tertúlia que avui farem amb José Manuel Barquero, amb Alicia Mateos i també amb Guillem Porcel. També parlarem sobre altres qüestions, per exemple, de l'atenció de dues dones per les pintades a immobiliàries a Santa Maria del Camí ahir mateix i que han quedat en llibertat. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Joana. La plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia una actuació desproporcionada i assegura que la mobilització contra la turistificació del 26 de juliol es manté amb més força que mai. No obstant això, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional adverteixen que els que cometin delictes contra interessos turístics seran detinguts. De fet, les forces de seguretat investiguen altres activistes implicats en els actes vandàlics contra immobiliàries.
També vos contam que ja han arribat a Palma els primers enviaments de residus d'Eivissa per incinerar a Sonreus. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Bon dia, Joana. Així és, el vaixell de l'Andalus Express ha descarregat unes 120 tones de fems en una prova pilot que vol alleugiar la saturació de l'abocador de Canapunxa a Eivissa.
Parlarem de la calor i també dels efectes que comporta. Hem dit que ja està afectant de manera contundent algunes granges de porcs, també en els productors d'hortalisses, però també hem d'anar alerta amb el foc, Xisco Nadal.
Mallorca continua en risc màxim d'incendi forestal des de dia 9 de juliol. Les altes temperatures mantenen gairebé tota l'illa en nivell 4 i avui analitzarem la degana del Col·legi d'Enginyers de Forestals perquè aquest estiu és especialment preocupant i com podem prevenir els grans focs.
I també parlarem de salut, perquè també aquesta calor té efectes en la nostra salut. Maria Antònia, quins efectes pot tenir aquestes altes temperatures que tenim aquests dies?
I de Joana, les persones amb malalties reumàtiques han d'extremar les precaucions durant l'estiu. Protecció solar, hidratació, activitat física moderada i una bona planificació dels viatges són claus per evitar un empitjorament dels símptomes. Ens explicarà el reumatòleg Samuel Hernández i també parlarem de mals de cap relacionats amb la calor i ho farem amb el neuròleg Javier Camiña.
Com podeu veure, molt de temes relacionats directament o indirectament amb aquesta calorada que tenim aquests dies. També parlarem amb en Albert Darder, que serà connectarà avui a nosaltres per parlar-nos de la temperatura màxima que han tingut en el Puigmajor i també parlarem o entrem dins un forn de pa per saber com fa feina un forner amb aquestes altes temperatures. Però són les 9 i gairebé 9 minuts, és el moment de saber, de conèixer quina és la frase del dia.
La frase és de Heinrich Boll, escriptor alemany de postguerra, que Premi Nobel, que el va guanyar el 1972, un dia va escriure que un ha d'anar molt en fora per saber fins on pot anar.
Tan en fora del meu lloc. Travessant en jipes nord de Marroc.
També hi ha una dita que diu que mirant en fora cauen a prop. També, no sé si ben bé la frase que...
Visca la saviesa popular.
Exacte, visca.
Sí.
I de què parla avui tothom, Xisco?
I d'avui les xarxes van revolucionades per mort de la testosterona. El Pentàgon farà proves anuals de testosterona als militars nord-americans de més de 30 anys. La mesura l'ha anunciat el secretari de Guerra dels Estats Units, en Pete Hegseth, L'objectiu, diu, de garantir que els soldats mantinguin uns nivells adequats d'aquesta hormona per poder rendir al màxim a les seves funcions. La testosterona, per si qualcú s'ho demana, és l'hormona sexual masculina principal i la seva deficiència pot causar fatiga, pèrdua de massa muscular, disminució de la libido o alteracions de l'estat d'ànim. I segons Headset, la temperatura pot ser disminueix, però la testosterona disminueix de manera natural en l'edat i per això els militars majors de 30 anys s'hauran de sotmetre en aquests controls durant les revisions mèdiques periòdiques. Els menors d'aquesta edat ho podran fer de manera voluntària, ha dit aquest bon home. La decisió s'emmarca, i aquí és bessó, en la política impulsada per Headset des que ell és escat davant del Departament de Guerra i es basa en l'enduriment de requisits físics i en la defensa del que ell anomena uns estàndards més exigents per les forces armades, és a dir, han de ser més homos. Des que va arribar al capdavant del fins ara Departament de Defensa, aquest excomentarista de Fox News ha recuperat el nom de Departament de la Guerra, li ha canviat el nom al Ministeri perquè trobava que era una mica flonjo. També ha reclamat uns estàndards masculins més elevats per les forces armades, també ha qüestionat la presència de les dones de l'exèrcit i també ha restringit l'accés de la majoria de corresponsals al Pentàgon. Això deia ser com una volta de rosca més dins aquest enduriment que volen fer d'allò que seria el món militar nord-americà, d'on troba que són, no ho sé, com a massa hippies, en certa manera.
T'anava a dir enduriment a les totes, que fins i tot arriben missatges de dones que se qüestionen elles mateixes el seu propi vot. Hem de dir que no sé si tornen moltes passes
són,
enrere.
Són dos temes diferents.
Són dos temes diferents, no òbviament.
Cosa, no és que sigui cosa d'aquest sí, ministre, no és cosa d'aquest, però és vera que els Estats Units ara s'estan replantejant moltes coses. El que tu parles és que hi ha, segons quins sectors, molt més conservadors que estarien a favor de que hi hagués un vot per nucli familiar. És a dir, no votarien individualment, sinó que votarien per famílies. I això, col·lateralment, vendrien marcat una mica amb aquesta decisió que s'ha pres des del Pentàgon. Maria Antònia, com a dona que ja no sap el que era el servei militar perquè ni tan sols va haver de demanar pròrroga a joves de la teva edat, les dones no l'havíeu de fer, però bé, potser tu te feia ganes fer sa mili.
No, a veure, no és una cosa que tenia en ment, però la veritat que jo m'encantaria tenir la força i la voluntat que tenen les atletes que avui dia sí que són militars, però és que m'ha creat molta atenció el fet de com a... Ara m'ho he apuntat aquí, relacionar la deficiència amb que sigui manco home. Com és això? O sigui, si per el que sigui ja no ho tens com toca, ja ets manco home. Jo ara he al·lucinat i també te diré, deixes de funcionar com a militar. Si tens la testosterona un pot deficient, jo crec que se la bola pot ser igual. Me pot salvar igual si hi ha una guerra, me pots qualsevol cosa que hagin de fer, o no?
Mira, ara que parlaves del paper de sona...
Jo crec que sí.
També tenim com a exemple, bé, no sé si és exemple, però bé, per exemple, que des de servei militar, aquí, n'Alia, no? Que fa, no sé si són 3 anys, que fa que s'ha preparat...
Ha hagut de passar per estar l'exèrcit,
sí.
Terra, mar
i
aire.
Exacte. I també li ha tocat fer-ho.
I ella fet...
No,
no
sé si és exactament el mateix.
T'anava a dir, també ha fet un servei militar...
Un poc adaptat.
Una mica adaptat.
Un poc adaptat.
I no crec
no
que l'hagin fet...
No diguem una cosa per una altra.
No.
Però
no crec
si és cert que tenim una futura que
aquestes...
està preparada.
Clar, ara pensava, dic, a ella sí que li fan proves femenines per també saber si és eficient o no, o només és en el cas dels homes que li han de fer. És que jo aquesta prova m'ha al·lucinat que relacionin la deficiència amb això. Trobeu que algú s'ha quedat...
T'ha al·lucinat i t'ha indignat una mica, també, no? Perquè en el final és com a qüestionar...
Si me pot ajudar, igual que ho faria amb manco o més eficiència, allà, trobeu que hauran llevat gent del seu lloc de feina per culpa d'aquestes proves?
És que estem a una passa de que la demanin també, per exemple, en els bombers, no sé, altres sectors o altres...
Però recordem, estimades, que quan Estats Units fa un atxam, Europa se constipa.
Sí, sí, sí. Ja. És una mica allò de quan vegis les barbes d'esteu...
És un calc una mica semàntic, sí, aquest que fem, però...
Tens tota
sí, quan veus que van mal dades altres bandes, convé preparar una mica el terreny, el manco. No ho sé, jo m'he deixat una mica al·lucinat que tornem a associar una vegada més la testosterona, aquella cosa com a més visceral, en poder ser militar o no. Això de ser orgull, de ser valent o no, d'estabilitat, em sorprèn en el segle XXI que això passi. Perquè diuen que no volen un exèrcit de barbuts ni de grassos, sinó que volen un exèrcit d'elit i que, evidentment, si et militar
normatiu.
I guanyes una mica de pes, deixaràs de ser militar tot andant tot el dia
dins
l'oficina.
No?
Clar, que també és molt perillós aquest
que
estàndard.
Que facin un càsting, que van
aquest
entrar.
Aquest estàndard, perquè recordem que l'any 30 i busques hi va haver un home que creia que hi havia una raça superior i que tothom havia de seguir el mateix patró.
Un pot de poreta, també.
Més o manco no s'allunya tant, això.
Bé, sentíem en Juan Luis Guerra...
La Bilirrubina.
La Bilirrubina, que per cert, Santa Lídia la va cantar a Mallorca, va ser Son Fusteret, i no me'n puc estar de que també soni avui aquesta altra cançó, perquè avui tindrem en Escamela aquí a Mallorca. Conec.
No, fa així, obri micro, que ja estava obert. És
una,
a dir, prèvia, Balears m'hauràs sentit cantar.
Una prèvia del teu regal d'aniversari, aquest
Camela. Que ve,
aquest Camela. Bé, t'he de dir...
Una prèvia del teu regal? Rebré avui dues entrades en directe per poder anar a veure Escamela. M'ho acabes d'anunciar
no
davant tot Balears.
No ho descartis. Sigui com sigui, amb aquesta cançó de Camela, que avui actuen a Mallorca, volen felicitar també a totes les que vos deis Carme, perquè avui és la verge del Carme, patrona dels pescadors i dels mariners. Tenim 3 hores per endavant de programa. Volem que els compartiu amb nosaltres. Vos convidam a passar aquesta estona amb nosaltres. Un programa ben farcit de contingut i de protagonistes que no vos podeu perdre i que farem avui en companyia i gràcies a Romina West, el control tècnic, en Cata Jaume, Àlex Fortesa, en Miquel Rosselló a la realització i també en Yolanda Ruiz i Francesc Mateu a la producció. Començam.
Amb Joana Marató.
Avui de 7 minuts, temps de tertúlia, temps d'anàlisi, avui amb Alicia Mateos, amb José Manuel Barquero, Guillem Porcel, bon dia a tots tres, com esteu? Benvinguts.
Bon dia.
Bé,
hola, bon dia.
Dèiem ara, micro tancat, que hauríem de començar la tertúlia abans de fins i tot entrar a l'estudi, perquè ja veniu així, no?, amb ganes d'analitzar, de comentar... Què comentàveu? Digueu-ho, de què veníeu parlant?
L'actualitat del dia, no?, del dia després del partido i de lo que eso implica, sobretot en Mallorca y en el caso concreto de Palma, que hay mucha población argentina. Entonces, el domingo será interesante.
Mira, precisament, i d'on m'he encertat, perquè era el primer tema de tertúlia. Volien demanar-vos precisament per aquesta semifinal d'ahir, si la vareu veure, si la vareu seguir, si estàu contents amb els resultats, si volíeu que fos Argentina qui s'enfrontàs a Espanya. I després analitzàvem una mica la part econòmica, perquè també, amb tot això, han pujat moltíssim els preus. Vareu seguir la final ahir, sou futbolers...
Sí, jo la vaig seguir i he de dir que és la final que volia.
Sí, tu volies Espanya-Argentina.
Sí, bueno, ja no només per una qüestió de que, bueno, Leo Messi, i jo tot el que sigui veure Messi jugar... Ja
que segurament seràs darrer.
Probablement. A més, serà Messi-Lamin, que això també fa que un poc tot s'hi brolli més i hi hagi com més interès, crec. També és vera que els anglesos no m'agraden gens, així que era un poc... la balança no estava molt equilibrada, però bé, jo crec que serà un bon partit, sobretot per l'estil de joc dels dos, que volem fins a quin punt, perquè Espanya està jugant molt bé, però l'Argentina ahir, els primers 15-20 minuts, va desquiciar Anglaterra pegant potades, així que...
Per cert, que de Lamine Messi, i justament han tornat a sortir aquestes darreres hores, pràcticament, a les xarxes socials, aquella fotografia, no sé si la recordeu, de quan Lamine tenia mesos de vida, i va protagonitzar amb en Messi una campanya solidària d'un calendari per recaptar dobbers, curiositats, no?, des d'estir, que després de tant d'anys s'enfrontin a un Mundial.
Lamine tenía 6 años cuando España ganó
Imagínate.
Su Mundial de Sudáfrica. No, yo, a mí ya me han entrado las dudas de esto de si será el último partido de Messi, porque viendo lo que hizo ayer, el segundo tiempo, con 39 años, pues a lo mejor si le apetece todavía juega el Mundial de 2030.
¿Cuándo hay?
Tiene 39 años. Pero fue un espectáculo ayer,
bueno,
verlo jugar el segundo
jugado,
tiempo.
¿No? Con más
41 tenía.
Ronaldo ha jugado con 41 años, pero la diferencia es que cuando tú has visto a Ronaldo en los partidos de este Mundial, los partidos de alta intensidad le pasaban un poco por encima ya. Ayer Messi fue... Es una maravilla.
Aquesta foto que mos referíem, sí. Gràcies, companys de realització, per aquesta fotografia que dèiem de quan en Lamin tenia 4 o 5 mesos, els seus pares la varen apuntar a un càsting i va protagonitzar aquesta campanya solidària per un calendari solidari, si no vaig malament, d'UNICEF, i justament va compartir aquest calendari amb en Messi, que també era superjove.
Sí, però de Messi, com era esto de que los 50 son los nuevos 40, ¿no? Pues habría que decir que los 40 son los nuevos 20, ¿no? Porque el dominio del partido que tuvo ayer, los últimos, el segundo tiempo, el liderazgo, el despliegue físico que hizo, porque este hombre jugaba los últimos años andando con un talento descomunal, pero ayer fue tremendo. También hay que decir que el equipo inglés le entró una diarrea... Express, que daba mucha pena ver a un equipo con tanto talento, 10 jugadores al borde del área con el portero metido ahí en la portería, y era realmente bastante terrible ver
per
la actitud del equipo inglés.
Que varen veure imatges l'altre dia de la semifinal Espanya contra França, de 9.000 persones a Son Fusteret. Imagina que aquest diumenge serà gros a Son Fusteret i altres llocs, òbviament de les Balears, per seguir aquesta
final. Sí, Calvià, per exemple, també prepara una pantalla gigante. Y bueno, que hay muchísima expectación. Claro, aquí había dos variantes, saliendo ya del tema fútbol, que yo dejo a mis compañeros, que son los expertos, que yo no lo vi, pero prefería Inglaterra, también lo digo, precisamente por esto de la sorpresa de Argentina. Aquí teníamos la variante de la seguridad, por ejemplo, si hubiese pasado Inglaterra, en la zona de Calviá y todo esto, se tendría que haber preparado un dispositivo de seguridad impresionante. Ahora también lo hablábamos antes fuera, hay mucha población argentina en Mallorca y en el caso de Palma en concreto, con lo cual el domingo fiesta va a haber sí o sí, ya veremos quién celebra, si España o Argentina, però fiesta habrá.
Una altra cosa que també va referida en aquest Mundial és que veure el Mundial als Estats Units s'ha convertit en un luxe gairebé inaccessible, no? Les entrades normals ja estan exaurides al web oficial de la FIFA i només queden opcions amb preus que van dels 15.000 als 57.000 euros. Al mercat de revenda les entrades més econòmiques superen els 7.000 dòlars, mentre que les més cares arriben als 39.000 dòlars, és a dir, 34.000 euros més o manco. Aquesta després s'hi ha de l'allotjament, el menjar, el transport o fins i tot l'accés, que està regulat, i els trens oficials compten que valen uns 100 euros. S'ha reforçat amb un avió més des de Madrid per sortir cap allà i se ven així com a packs, no?, per fer aquest viatge en un mateix dia, anar i tornar, entorn als 8.000, 10.000 euros de manera oficial, després hi ha aquesta revenda. Que trobau? No sé si quan una entrada per anar a un partit de futbol a una final... val milers d'euros, el futbol continua sent un esport popular o se converteix una mica en un espectacle reservat només a alguns?
Bueno, hace mucho tiempo que el fútbol ha dejado de ser un deporte popular y en este Mundial para mí se ha pervertido todo lo que es el fútbol. Desde el momento en el que te meten estas pausas de hidratación que te rompen el partido y el juego totalmente, únicamente por intereses publicitarios, es que se está hablando que en la final puede haber hasta media hora. Es que esto no es fútbol, esto es otra cosa. Sí,
no,
es NBA más
sí.
bien.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar jugar en el estadio de Dallas, climatizado a 22 grados con el techo cubierto, como el Bernabéu, a jugar en Miami con 35 grados y un 80% humedad.
Aquí también se juega cuando empieza la liga, el Mallorca juega en esas condiciones.
La hidratación es una de las cosas que no se han inventado en este Mundial, ya existían antes. Lo que hay que recordar es que solo estas pausas de hidratación le han supuesto unos ingresos a la FIFA de 2.700 millones de euros, claro, en publicidad.
Mare de Déu.
De esto es de lo que hablamos. El problema ya no es los precios que acabas de leer de la final, que son, bueno, pues una cosa ya para multimillonarios. Es que los precios de cualquier partido de la fase de grupos eran prohibitivos. Y aquí yo voy a entonar el mea culpa. Yo pensé que nos íbamos a encontrar estadios con menos de la mitad del aforo cubierto. Y todos los estadios han estado llenos. Eso es algo sorprendente. O sea, desde el punto de vista comercial y del negocio, que es lo que se ha convertido la FIFA en una grandísima multinacional, és un complet èxit.
Jo crec, però, que en Guillem Porcel, si pogués, aniria a veure aquesta final.
Bé, jo és que m'apunto tot.
Jo també.
Sobretot si t'ho paguen, perquè si ho has de pagar tu, crec que no arriba. Però jo
que també és especial. Sí.
Jo m'encantaria que m'enviessin allà a escriure la crònica.
Clar que sí.
Jo crec que hi ha moltes empreses que compren aquest tipus d'entrades. O sigui, aquí hi ha molt rotllo corporatiu. És a dir, hi ha poca gent que pot gastar-se 15.000.
El problema és la mercantilització tan elevada del futbol i tan groer. En sentit de... Això ho veiem, per exemple, en el Mallorca. O sigui, tu quan xerres amb els aficionats del Mallorca, sobretot els que duen molt d'anys, te diuen que el Mallorca ja no és el que era. I sobretot que no tracta bé en els aficionats, que són el més important d'un equip de futbol. Mm-hmm. Perquè els jugadors se'n van, la directiva va, i els que queden són els mateixos de sempre. Mm-hmm. Els que du 50 anys anant en el futbol, que dues nets, els nets que després, quan són pares, duen el seu fill... I tot això s'està perdent. I aquí ho veiem directament, sobretot, per exemple, ho varen veure en Infantino, tenint una actitud de vassallatge absoluta amb Donald Trump, quan el va cridar per dir-li que s'havia de llevar una targeta, i ell accedint, i sobretot aquesta situació de que...
Que han vist de grossa, eh?
Clar, de que la diferència entre un futbol popular i les elites cada vegada és més
diferenciada. Això que dice Guillén és importantíssimo, perquè... Ahora te dicen que, claro, que más de la mitad del presupuesto son los derechos de televisión que pagan las televisiones a los clubes, a la FIFA, a la UEFA, etcétera. Pero vosotros os imagináis esos mismos derechos de televisión de grandes partidos retransmitidos con la mitad de la grada vacía. El espectáculo sería distinto. Es decir, diferente. La base es que el fútbol es capaz de... Bueno, de despertar esto que estamos viendo aquí.
Jo que pensava que no donaria per molt de debat ni molta tertúlia, però veig que estàveu allà...
És que esto no és deporte, esto es sociología.
És que el futbol dona per xerrar.
Vos atreviu a dir, fer, no sé, una petita porra, segurament si qualcú encerta?
3-1.
3-1, a favor d'Espanya, no? 3-1. Alicia, tu?
Primero Guillem, luego yo.
Deixa'm pensar.
Això és trampa, eh?
Vinga, Guillem.
Jo crec que guanyarà Espanya 2-1. Però sí? Tens dubtes.
Bé, sí. Molt...
Tens dubtes que no s'arribi penals.
Venga, yo 2-1, como bien. No es que esperase para copiarlo, pero lo veo.
Yo soy incapaz de hacer un pronóstico.
Es complicado. Una final es un partido distinto.
Es como dicen a Yolanda, dígamelo tú.
Yo he dicho 2-1, así que no será 2-1.
Pues cámbialo y me lo quedo.
Crec que no.
De Yolanda no vol arribar a penas.
Jo mai he encertat cap pronòstica.
No, jo, lo que a mí no me gustaría es que se llegara a los últimos 15 minutos de partido empatados con Argentina, porque Argentina ha demostrado una capacidad de recuperación en los últimos minutos. Lo de ayer fue un auténtico espectáculo.
La setmana que ve que torneu, veiem si ho he encertat o no, eh? Veurement si 3-1, 2-1, 2-1...
Yo quiero recordar que cuando España fue campeona del mundo en Sudáfrica en 2010, aquel lunes yo estaba en este estudio.
¿Ah,
creo
sí?
Que en esta misma silla sentado. Creo recordar que era en la misma silla.
I de veurement si se vindre, se repeteix.
I una data de friquis.
Vinga, va.
L'equip amb més finalistes en el Mundial és l'Atlètic de Madrid.
Sí, molt bé, bona data, m'agrada aquesta data.
Tant d'aquestes de friquis que...
No, està molt bé. Bé, són les 9:28, hem de fer una pausa. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón, a la televisió uns anuncis i després ja sí que tornam i mos posam en marxa moltes més coses aquí al dia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que aunque suba la temperatura, el titular es el calor. 5 letras que elevan, si es posible, el fuego de los otros grandes temas en los medios. Algo que, lejos de ser extraño, nos reconcilia con nuestra especie, con aquellos ancestros que miraban al cielo para ver qué caía, para taparse, para esconderse o para desnudarse al dictado del clima. Es lo que tiene crecer mal, que al hombre no solo se le ha ocurrido intentar prevenir el clima, equivocándose no pocas veces, sino someterlo a sudorosos debates. Si cambia o no cambia, si es él el culpable del cambio, y si cumpliéndose todas esas profecías, si teniendo conocimiento suficiente como para hacer algo, tendría capacidad para evitarlo, incluso si todavía estaría a tiempo de revertirlo. El colmo es que además con las respuestas a este test es capaz de distinguir entre un rojo de Rostov y un facha de Serrano. Si negas el calor que vives, lo único criticable a los llamados negacionistas es que no es que el clima no cambie, es que no haya dejado de cambiar desde que el mundo existe, que es una forma de decir que no ha cambiado. Que el calor de hace 5 millones de años es el frío de hoy, igual que el desierto aquel es este mar. Como si no tuviéramos claro lo que pasará dentro de otro millón de años. A ver si es que mientras los medios se pelean estos días por publicar cuántos muertos se deben al calor, no hemos terminado de entender qué es lo que somos, dónde vivimos y qué es lo que nos corresponde. Y ya mañana, siempre en esta escuela de calor, más.
¡Arde la calle al sol de poniente! ¡Hay tribus ocultas cerca del río! ¡Esperando que caiga la noche! ¡Hace falta valor! ¡Hace falta valor! ¡Ven a la escuela de calor!
Les 9 i mitja, han tocat les 9 i mitja en aquests moments. Seguim en directe. Això és el dia. Xerram de futbol, però xerram també d'altres qüestions que marquen l'actualitat de les Balears, com, per exemple, que les dues dones detingudes ahir per les pintades a diverses immobiliàries de Santa Maria han quedat en llibertat després de declarar davant el jutjat de Via d'Alemanya a Palma. A la sortida han estat rebudes per prop d'un centenar de persones convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb aplaudiments, abraçades i crits de suport. Han de dir que la plataforma considera que les detencions són una actuació desproporcionada i denuncia una creixent criminalització dels moviments socials que protesten contra la turistificació i la crisi d'habitatge. També rebutja la plataforma qualsevol vinculació entre aquestes detencions i el manual d'acció directa contra la turistificació difós la setmana passada, assegurant que els fets investigats són anteriors. Les detingudes estan relacionades amb unes pintades fetes a finals de maig a 5 immobiliàries de Santa Maria. Els manifestants interpreten que el moment triat per practicar aquestes detencions podrien tenir la intenció de desmobilitzar la protesta convocada per el proper 26 de juliol, una mobilització que la plataforma assegura que manté i que afronta amb més força que mai. El cas torna a posar el focus en l'atenció existent al voltant del model turístic d'accés a l'habitatge i les formes també de protesta que s'han intensificat en els darrers mesos, sobretot o especialment aquí a Mallorca. Vos deman on s'ha de situar el límit entre la llibertat de protesta i els actes que poden ser considerats vandalisme o danys a la propietat i què en penseu també d'aquestes detencions d'ahir, d'aquestes joves? Santa María.
Bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿dónde se tienen que poner los límites? Para mí, y creo que para cualquier demócrata, no tiene ninguna duda. La respuesta es en la ley. Es decir, el Código Penal no es un, no es una serie de Netflix que dices este capítulo me gusta, este no, este lo cojo, este me lo salto. No. El Código Penal dice una serie de cosas y hay una serie de conductas que están tipificadas. Entonces la Guardia Civil y la policía, pues que están, entre otras cosas para eso, pues cuando detectan una conducta que está tipificada, pues persigue a los autores. Entonces la criminalización, o sea, a mí es que me viene siempre a la cabeza lo de Ribatasune, ¿eh? Lo de la crimen, ¿no? Si puedes ser independentista, lo que no se puede es quemar autobuses, es que eso es lo que está prohibido. Entonces tú puedes estar en contra del turismo o de la masificación o de mil cosas, que es absolutamente legítimo y por eso vivimos una democracia y uno tiene libertad de expresión. Lo que pasa es que hay cosas que no se deben consentir. Y una última cosa, como norma general, señalar con el dedito, pintar, señalar a personas concretas, a negocios concretos, eso, si fuera un medicamento, está contraindicado absolutamente contra la convivencia pacífica. Porque es un camino que se sabe cómo se comienza, pero es difícil saber cómo se acaba, ¿no? Ha habido portavoces con nombres y apellidos de esta plataforma cívica que han salido. Entonces, claro, yo pienso, ¿y si estos señores tienen un vehículo o tienen un domicilio? Y entonces ahora va uno que está en contra de esta, de estas propuestas y vandaliza su vehículo o su domicilio, pues esto también es resistencia pacífica. Yo creo que es una puerta que conviene cerrar cuanto antes y no banalizar este tipo de conductas.
A mí me parece que estas protestas le hacen, bueno, estas protestas no, es que no son protestas, son actos vandálicos, le hacen un flaco favor a la defensa legítima y a la protesta legítima que ha iniciado la ciudadanía, de decir hay que parar la masificación turística que tenemos. Yo creo que los ciudadanos han conseguido algo muy importante y ha sido que por primera vez un gobierno ponga sobre la mesa que hay que limitar, que ya estamos saturados y que hay que poner límites, porque venimos de dos legislaturas en las que se han concedido más licencias turísticas, ya había masificación, pero era un debate que no estaba sobre la mesa, al contrario, se promocionaba para que viniese más gente. En cambio, la ciudadanía ha dicho basta, el gobierno ha tenido que asumir este mensaje y ha comenzado a tomar medidas que todavía son muy pocas y muy incipientes, sí, pero al menos todo el mundo, hay un consenso generalizado de que se tienen que poner límites. Ahora bien, cuando estos límites y esto se empaña con actuaciones vandálicas, quiero destacar que hay un edificio BIC que se ha vandalizado. Es que, de verdad, esto es muy grave. Yo creo que con la violencia no se va a ningún sitio. Y empañan, insisto, el trabajo tan bueno que se había hecho hasta ahora.
Bien.
Bé, jo crec que aquí hi ha dues coses. La primera és fins a quin punt aquest tipus d'actes beneficien la causa de la mobilització i fins a quin punt això pot ser negatiu per l'efecte que se vulgui. És a dir, crec que si la mobilització el que se vol és que sigui el més transversal i el més ampli possible, segurament aquestes accions no són les adequades. Ara bé, crec que la detenció d'ahir i la forma que se va fer crec que és desproporcionada. Sobretot perquè normalment aquestes imatges o aquestes actuacions se fan quan són delinqüents molt perillosos o perillosos. Jo, per exemple, vaig tenir una... tinc una amiga que fa feina en Liceu Última Hora, que és Naina Borràs, que l'altre dia la llegia a l'última hora de que portaveu de la posició de Bunyola, tornant del partit d'Espanya, el varen estar insultant durant tot el camí i quan va arribar a casa seva li varen tirar petardos directament a casa seva, és a dir, un atac frontal directament. I encara no s'ha detingut a ningú. Aquesta persona, segurament, o aquestes persones, perquè no eren només una, se'ls hauria de tractar així. Jo crec que el problema de tot això és que hi ha una diferència entre la forma i el fons. És a dir, si tu el que vols és una mobilització molt gran, i sobretot que la gent entengui que hi ha molta gent, perquè jo entenc que hi ha aquesta ràbia en aquesta situació actual, però actuacions com aquestes segurament el que fan és la desmobilització i que molta gent, ho dic perquè aquests dies s'està xerrant des de que va sortir el tema, de que hi ha molta gent que vol anar en aquesta manifestació però ara té dubtes i s'ho estan plantejant. És a dir, jo crec que hi ha dues coses. La primera, que el més important és que la gent entengui que les mobilitzacions, si volen que siguin multitudinàries, han de tenir un sentit i han de tenir moltes vegades han d'estar dins uns límits. I després hi ha la qüestió de que jo crec que la detenció d'ahir va ser desproporcionada, ja no només per anar a cercar-les, a engrillar-les, sinó també, per exemple, per el tema de la comunicació, perquè, per exemple, la policia va avisar de que les anirien a detenir, perquè jo també tinc la sensació de que després de la publicació del manual de l'altre dia hi ha una intenció de que se rebaixi o de que molta gent que lo millor o gent que volia fer tipus d'actes ja no ho faci.
Bueno, la policia no actuó fuera de la ley, aplicó la normativa en vigor, no hubo ningún exceso ni nada que si no ya se habría denunciado. Y respecto a las otras detenciones que no se han realizado, estoy convencida que es porque no han localizado a los infractores, porque si no, habrían sido detenidos. Yo no cuestionaría el papel de la policía.
A Palma, por ejemplo, han tingut grafiteros puestos protegits que se'ls ha identificat i no se'ls ha detingut i se'ls ha dut a la policia, sinó que se'ls ha, per exemple, fet una citació se li ha fet un procés diferent. I molts, per exemple, es veu que se comenta que era un espai Vic, o sigui, un edifici protegit. Això també ho he vist a Palma i no s'ha fet d'aquesta manera.
I no és la primera, crec que sí que... no és la primera vez que passa,
crec que,
crec que no, perquè en maio ja ho pintades.
Se pot dividir de desproporció de la actuació i les conseqüències que pugui tenir una acció com aquesta.
És que a mi, per exemple, me parece extremadament més grave vandalitzar un negoci que fer un graffiti.
Sí,
por ejemplo,
a mí
me parece mucho más grave. Siendo grave lo de los grafitis, que me parece muy, muy grave, y sobre todo si son en bienes protegidos, etcétera. Pero cuando planteas esto y lo de la desproporción, tampoco lo entiendo muy bien, porque es evidente que se trata de desincentivar
y además
este tipo de actuaciones y de explicar que no vale todo, o sea, que no sale gratis. Es decir, que si tú te pones una capucha y te pones una sudadera y te la subes y te tapas y vas a las 3 de la mañana a un negocio a hacer un acto de este tipo, va la policía a buscarte. Sí, es que es así, va la policía.
Y se trata
de que el que a lo mejor estaba pensando, joder, esto mola... Bueno, espérate, a lo mejor no mola tanto, porque es que me van a meter 6.000 euros.
Anava a dir que Guàrdia Civil...
Claro, sí, hay una parte que se trata de que la gente no lo haga. Sí.
Deia que Guàrdia Civil i Policia Nacional han advertit que els qui cometin delictes contra interessos turístics seran detenguts. Les forces de seguretat investiguen altres activistes implicats en els actes vandàlics contra immobiliàries, no només aquestes de Santa Maria del Camí. Deia en Guillem que entén, d'alguna manera, el malestar, i el malestar del preu de l'habitatge o de la pressió turística és vera que està en boca una mica de tots, i no sé si entrant en una nova fase fins i tot de confrontació social aquí a Mallorca.
Però és lo que decía José Manuel antes, es que no se puede señalar, porque las inmobiliarias, y ya lo dijo también la semana pasada, no son las responsables de cómo está el precio de la vivienda. Las inmobiliarias son meros intermediarios. Aquí hay un propietario que en la mayoría de los casos es mallorquín, que puede decidir a quién vende su vivienda y a qué precio, y que por lo que hemos visto en las últimas décadas ha decidido siempre venderlo al que le paga más. Entonces, ¿la inmobiliaria qué culpa tiene? No le está diciendo, no, tú solo puedes vender por mucho dinero a un extranjero. No, hace de intermediario. A mí me parece que criminalizar a este sector es muy injusto.
No, pero es que hay una manera. Es decir, si tú crees que la inmobiliaria es un negocio espurio o corrupto, bueno, pues tú presentas un programa electoral, un partido político que diga, yo en Mallorca, en Baleares, voy a prohibir el negocio inmobiliario. Bueno, pues bueno, creo que no es legal eso por directivas europeas. Pero bueno, tú dices, yo o no voy a dejar, como las farmacias, voy a dejar que haya una inmobiliaria cada 5.000 habitantes en un pueblo. En Santa María solo va a haber una en vez de 10. Bueno, pues tú te presentas y cambiar la ley si se puede, no lo sé.
No,
pero lo que no puedes es que tú vandalices un negocio y que eso no tenga consecuencias.
O como si ya pasamos a la siguiente fase, que sería cuando un mallorquín venda una vivienda a un extranjero, le vandalizamos la casa al vendedor. No, es que no todo vale y hay que poner límites, y por eso la actuación de la policía yo creo que es un aviso, y de la Guardia Civil, de ojo, es que si esto se nos va de las manos, ¿dónde vamos a llegar? ¿Al que ha vendido?
No, y luego al final de esta actuación se va a derivar una multa. Es evidente, una multa administrativa. Pero yo quiero recordar que en otros casos de vandalismo urbano más grave, bueno, más grave, sí, al final más grave, pero que empiezan todos así, ¿eh? Que si pinto una librería, que si no sé qué, que si luego viene el otro con la pedrada. Bueno, estas cositas que parecen, bueno, que no son muy importantes y acaban siendo un desastre. Cuando se empezaron a frenar de verdad, fue con la responsabilidad civil. Es decir, que si eran menores y tal, cuando se empezó a responsabilizar también a las familias, a los padres, y de repente, en el País Vasco, concretamente, que había un problema grave, pues esto empezó a reducirse. Es decir, cuando tú sabes que esto te va a costar un dinero a ti o a responsables de tu familia... bueno, pues es que claro, yo cuando el otro día escuché a este portavoz diciendo que no cuesta nada limpiar una pintada...
Bueno, sí que...
Yo creo que
dije,
que...
bueno...
Si ho en directe... No.
Sí, en mayo...
Creo que el problema de tot això és canvi de focus que hi ha hagut amb el tema de la manifestació.
Claro.
Perquè...
Este és l'error.
És que s'ha desvirtuat l'objectiu.
Sobretot perquè... És que jo entenc la ràbia de molta gent, i jo, per exemple, en molts casos l'he hagut de viure en primera persona, per exemple, cercar un pis i que no en trobis. Jo, per exemple, contaré un cas, vaig anar a una immobiliària perquè havia un pis que m'havien dit que no el tenien a la façana, sinó que m'havien dit que era aquest pis, i quan vaig entrar, me van dir que no tenien espanyols. I això ho he viscut jo en primera persona.
Que dur.
Jo ho he viscut en primera persona i que només volien estrangers. Això ho he viscut. Això també, a tu, com un mallorquí que cerca un pis aquí, també és una certa violència.
I tu creus que la culpa d'això la tiene Kunan Parner?
No sé qui la té, però segurament aquella immobiliària que no accepta espanyols, no sé, a lo millor mos haurien de plantejar.
Bueno, però eso se puede denunciar.
Primero que es criminal,
claro.
Igual que tampoc se pot fer que per contracte te demanin certes coses que també han vist que s'estan demanant.
Exacto, hay unas...
No hem parlat també...
Però hi ha sentències?
Sí, per això,
que passa.
Los tribunales los tenemos que...
Perquè si no te diuen que se te da paraula contra
esa seva.
Bueno, pero estas cosas hay que denunciarlas y yo creo que son excepciones porque lo que quiere una inmobiliaria al final es vender. Y le da igual a quién o alquilar. Al final lo que quiere es hacer eso de intermediario. Pero yo insisto... No podemos criminalizar a nadie, ni a inmobiliarias, ni a turismo, ni a vendedores, ni a compradores, porque aquí lo que se trata es de poner límites. Tenemos un problema, estamos saturados. Vayas a la hora que vayas, por la vía de cintura no se puede circular. Y hablamos de Mallorca, pero entiendo que en Ibiza están igual y en Menorca y Formentera casi que también.
Y una cosa más, de fondo en este debate. Yo creo que vincular todo el problema de la vivienda hacia el turismo
no.
Es un error. Es decir, eso no es real. Es decir, el problema del turismo y del alquiler turístico ejerce una presión, es evidente, porque ha sacado del mercado del alquiler de larga duración una serie de viviendas que antes estaban ahí y ahora van al turismo. Pero pensar que estas inmobiliarias que han vandalizado, las que yo he visto ahora en las fotos, esto es la mayoría, venden casas de 3 millones de euros. Es que tus amigos ni los míos han ido a buscar esas casas. Es otro el problema. Entonces, aquí hemos tenido un incremento tremendo de la población, no solo millonarios, de la población, de los que ayer salían a celebrar el triunfo de Messi también. De mucha de esta gente que ha venido aquí, y aquí no se ha hecho una casa plurifamiliar en 8 años. Entonces, claro, eso genera una presión de demanda que al final explota en los precios. Y de eso... El único culpable no es el turismo. O sea, creo que se están mezclando dos cosas que no son exactamente la misma. La masificación con el problema de la vivienda. Tienen una conexión,
són
pero no son
coses.
Lo mismo. Son
muchas cosas. Avui se ha fet grossa per moltes coses.
El model que tenim atreu treballadors. Abans d'entrar aquí ho comentàvem, de que hi ha molta gent que ve aquí i en els 2 dies ja té feina. I això també genera un efecte crida que està relacionat amb el model econòmic.
Sí, però la solució no és ir a vandalitzar negocios. Yo recuerdo en mayo, cuando pintaron estas mismas inmobiliarias, hablé con los propietarios o los gestores y estaban destrozados. Porque claro, que tú llegues a abrir tu negocio y esté pintado, tú vas a trabajar. Porque están trabajando, no es... Y eso es duro
estamos
también.
Estamos poniendo el foco en las inmobiliarias. Este señor que entrevistáis aquí no habló de las inmobiliarias. Habló de todos los negocios que se benefician del turismo. Y yo dije, son muchos.
Son
si echamos la cuenta.
Son les 9:47, me sap greu, hem d'aturar aquest gran debat aquí perquè hem de fer una pausa per la publicitat, però tot d'una tornem, seguirem amb més qüestions relacionades o no directament amb el turisme, però seguirem en directe amb moltes més coses aquí al dia. Ara tornem.
Tres ràdios, diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I 50 minuts, recta final d'aquesta tertúlia d'aquest dijous, dia 16 de juliol. Per cert, ho dèiem abans, avui és el dia del Carme. Felicitats a totes les que es diuen Carme. Avui és el patró, o patrona, més ben dit, de pescadors i mariners. Parlant d'altres qüestions, el primer enviament de residus d'Eivissa cap a Mallorca per ser incinerats a la planta de Sonreus ja és una realitat. El vaixell Al-Andalus Express ha atracat aquesta matinada al port de Palma amb unes 120 tones de fens després d'una hora baixa al mercat, hem de dir, per retards i per una mica de tensió. Capitania Marítima havia immobilitzat inicialment l'embarcació per unes deficiències que podien suposar un risc de contaminació a la mà, però una vegada subsanades, corregides, s'han pogut carregar les 5 primeres plataformes de residus i iniciar aquesta prova pilot. El trasllat es fa perquè l'abocador de Can Punxa, l'únic a Eivissa, està pràcticament al límit de la seva capacitat. Durant 2 anys es podran enviar fins a 8 camions diaris a Sonreus amb l'objectiu de reduir la pressió sobre l'abocador. El cost previst de l'operació és d'uns 24 milions d'euros. El problema, però, hem de dir que ve de lluny, perquè l'any passat a Eivissa i Formentera varen generar més de 156.000 tones de residus i només el 42% es va recollir de manera selectiva. Després del tractament, unes 77.000 tones varen acabar directament a l'abocador, una xifra que continua augmentant. I aquí segurament també hi vendria o hi encaixaria això que dèiem abans, de que cada vegada són més, no? Cada vegada hi ha més pressió de gent demogràfica. Els enviaments a Mallorca només reduiran parcialment aquest problema i el Consell d'Eivissa ja fa feina en un nou pla de residus sense descartar cap opció, inclosa la construcció d'una incineradora pròpia. Mentrestant, la mesura ha generat crítiques d'entitats ecologistes i de partits com, per exemple, Més per Mallorca, que consideren que Mallorca no hauria d'assumir les conseqüències de la mala gestió dels residus d'Eivissa. Dit tot això, fet aquesta explicació per parar una mica en context i que els nostres oients i telespectadors ho entenguin, què en penseu d'aquesta prova pilot, d'aquesta anada que ha arribat aquest carregament de residus i que s'hagi de fer aquesta feina des d'aquí precisament perquè a Eivissa no tenen capacitat per fer-ho.
Alicia. Bueno, yo creo que había mucha polémica por esto, muchas dudas, mucho, y yo creo que si tú sales hoy a la calle, el 99,9% de los palmesanos o mallorquines no se han enterado de esta operación, porque realmente que vengan 8 camiones... ¿Cuántos camiones llegan al día a Palma? Yo creo, sinceramente, que es una polémica estéril, porque al final estos residuos vienen tratados, no es en plan, te traigo toda la suciedad que huele, que en Palma habrá una nube de contaminación o que habrá centenares de camiones colapsando las carreteras. Yo insisto, tú sales a la calle y preguntas, y a no ser un ciudadano que esté muy, muy, muy informado, ni ha notado nada ni ha percibido nada.
No sé qué vols seguir.
Bueno, es que da la sensación de que yo cuando he leído algunas de las críticas es que parece que estamos inventando la pólvora. De Formentera a Ibiza hace muchísimos años que se hace traslado de residuos, cuando se cerró el vertedero infecto que había en un paraíso natural como Formentera. Mallorca exporta residuos desde hace muchísimos años. Los residuos peligrosos que no se pueden tratar en la isla por una cuestión de volumen o de infraestructura, pues se llevan, igual que envases, etcétera. Bueno, os voy a contar, en Azores, pues un archipiélago, todas las islas que rodean Dinamarca. Es decir, esto de trasladar residuos de un sitio a otro por tierra o por mar está absolutamente inventado. Claro, lo que llama la atención es escuchar a gente que se supone que sabe de esto un poco, como por ejemplo una señora que ha sido presidenta del Consejo de Ibiza, por el Partido Socialista, hablando de Samarde de Ibiza. Claro, esto es duro de escuchar, porque yo estoy casi seguro que la señora Cladera sabe que la planta de pretratamiento que hay en Ibiza ha costado 20 millones de euros, y es ahí donde se trata todo el residuo para que llegue de una manera compactada, inodora, en unas condiciones de seguridad, etcétera. ¿Cuántos camiones circulan? Hoy han llegado 5, creo, he leído. Pues hoy seguramente entrarán unos 700 y pico camiones en las instalaciones de Sonreus. Son camiones que vienen de estaciones de transferencia, pero luego habría que contar los camiones que recogen realmente desde los contenedores y van a las plantas de traslado. Esos no huelen. Es decir, es que bueno, o sea, se está poniendo el foco sobre una operación que está absolutamente inventado y que al final, bueno, pues se supone que va a repercutir en una bajada de la tarifa de residuos en Mallorca, pues que es un poco incomprensible, la verdad, porque es una operación que, como tú dices, creo que han llegado a las 2 de la mañana por la autovía, por la vía cintura desde el puerto. En el puerto, pues un día normal de verano, pueden descargar 600 camiones, 700, 800, y bueno, yo creo que es una polémica completamente artificial, que esto que estoy diciendo se va a demostrar en los próximos días cuando se vea que esto no tiene ningún impacto.
¿Quién?
Jo crec que amb estrellat de residus està mirant, t'has dit, i no s'ajuna. En el sentit de... crec que, òbviament, hi ha un problema a Eivissa amb el tema de residus, que això ha fet que s'hagin de traslladar residus a Mallorca perquè siguin tractats. És a dir, això crec que també és vera que ara xerram de si haurien de venir més camions, menys camions, si haurien de venir camions o no haurien de venir camions. Però jo crec que en el fons el debat hauria d'estar fins a quin punt a Eivissa, en la situació actual, se pot permetre una gestió dels FEMS d'aquesta magnitud, perquè entenc que si han de dur els FEMS cap aquí és perquè allà no el poden tractar i tenen unes dificultats. Així que jo crec que amb aquest tema estan mirant massa es dit i no s'ajuna, és a dir, estan mirant massa quant de camions venen o com se farà, en lloc de mirar en els fons el model actual si és sostenible amb aquesta qüestió. Perquè, per exemple, si no vaig equivocat, també s'ha plantejat que se pugui fer des de Menorca. Que Menorca també està estudiant el cas que se pugui fer. Així que, no ho sé, clar, a lo millor mos hauríem de plantejar fins a quin punt el model així com està plantejat és efectiu i és sostenible. Perquè jo crec que, en el fons, supos que hauria d'haver experts que xerrassin d'això, però jo tinc la sensació de que la qüestió no és quant de camions venen, sinó en el fons, la gestió o el sistema actual que no dona permet,
no,
sobretot
si
en
no
una illa, sobretot en una illa com a Eivissa, que ja... És vera que quan dius sa merda és complicat, no? Però quan això sempre ho han dit els padrins, no? Sa merda molt vessa.
Pues, i que ningú vol tenir sa merda
O sea, cuando luego desciendes, porque hay que descender al final y tú ves la crítica, entonces, claro, lo que hay que... Bueno, ¿y el plan B cuál es? Es decir, usted que critica esto, ¿cuál es la solución? ¿Hacer otro, ampliar el vertedero en Ibiza? Pues dígalo, diga usted, no, pues yo creo que hay que hacer un agujero más grande para allí, o sea, bueno, no, esto no, que no quieren los vecinos y ahí está. Una incineradora, vale, pues vamos a hacer una incineradora, hay que decirlo, que cuesta 200 millones de euros y la vamos a poner aquí, pero usted hay que decirlo, no plantear el debate, porque lo que es falso es decir que como viene ese rechazo aquí, ahora hay que dejar de hacer políticas de reducción en Ibiza, políticas de pretratamiento, políticas de recogida, claro que no. No, si de lo que se trata es de que esas, no lo sé, son 80.000 toneladas de rechazo, pues dentro de 5 años sean 60.000 y dentro de 10 años sean 30.000, de eso se trata.
Exacto.
¿Y en Menorca? en Menorca. El vertedero es Milà, de Menorca, tiene una parte que está en Anei. Está en un área protegida. Es decir, es que dice, no, tiene un problema Ibiza. No, no. O sea, los residuos son un problema en todas partes. En Mallorca también. En todos los sitios los residuos son un problema. ¿Qué ocurre? Pues que si tú vives en Zaragoza y a una hora de Zaragoza hay una cosa que no sé si habéis pasado por ahí, que es el desierto de los Monegros, pues bueno, pues ahí es bastante más sencillo hacer un buen agujero, impermeabilizarlo, hacer una gestión sostenible y tener un vertedero donde tirar las cosas. ¿Eso se puede hacer en Mallorca? Hace 20 años, 30 casi, que se decidió que no. ¿Eso se puede hacer en Ibiza? Yo creo que no. ¿Eso se puede hacer en Menorca? Yo creo que no.
Y pues tampoco...
Hay que cerrar los vertederos y a partir de ahí hay que buscar soluciones. Entonces, que en un archipiélago el tratamiento del rechazo se haga en una sola isla, en la más grande, eso no es un invento de Baleares. Eso se hace en Azores y eso se hace en muchos países.
Tenim res, uns segons, ja ho hem de deixar aquí, no tenim més temps, però sí que vos espero la setmana que ve, si vos sembla, perquè m'agradaria, després del partit de diumenge, comentar, veure qui té raó i qui no té raó. Moltíssimes gràcies, Alicia, José Manuel i també a en Guillem per haver vingut
gràcies.
Avui amb aquesta calor nova alerta, per sombra.
Moltíssima
calor. Fem una aturada, actualitzar les notícies a la ràdio, uns anuncis a la televisió i tot d'una tornada amb moltes més coses aquí al dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. El govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen aquest matí a la Conferència Sectorial d'Infància per aprovar el repartiment de 35 milions d'euros destinats a l'acollida.